La ràdio de Sant Feliu de Codines.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Senació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès, ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, o què farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, a segur us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranyes si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Molt bona nit, una setmana més a l'Anem a Muntanya. Avui, després d'un nou èxit aclaparador un any més de la Fira de la Carbassa, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la gentada que hi havia.
Espectacular.
I veu anar al cap.
I n'hi havia alguna de molt grossa, no?
Una de 480 i pico quilos.
Déu-n'hi-do.
A la foto del 9, no sé si l'heu vista.
488, em sembla. He vist el diari.
Surt la meva orella, allà. Surto de costat i surto a la meva orella allà a la foto aquella del 9-9.
Ara va venir de lluny per això, aquesta carbasseta.
Sí, de Castelló, em sembla, no sé.
Collons, però deuria fer un metre i mig d'alta, no?
Sí, enorme. Era enorme. Jo estava allà quan van passar i em van fer, vaig fer la foto i va ser a la meva orella el 9-9.
Molta expectació, molta gent, sí, sí. Moltes parades.
Déu-n'hi-do. Doncs, com dèiem, després d'aquest èxit aclaparador de la Fira de la Carbassa, aquí estem per intentar que el programa d'avui sigui tan o més exitós que aquesta fira encara. I per fer-ho, què tenim? A tota la plantilla de l'Anem a Muntanya, anem a dir l'11 titular, no, el quinteto titular, menys el Toni, que encara el tenim de vacances, el Toni Verdaguer, encara està pel Pirineu gaudint de les seves vacances. Sempre aprofita.
Així aprofiti.
No sé si el Sant que havia estat per aquí, potser sí, o potser no.
Bueno, de tota manera, com que ens deixa els
I
escrits, tant. Doncs ja els llegim nosaltres.
I tant.
I els suplim.
Material.
Els suplirem aquesta setmana, també. I a més de l'equip habitual de l'Anem a la Muntanya, de la família de l'Anem a la Muntanya, tenim a Miquel Ramos, que el telefonarem d'aquí una estoneta i que és especialista en caminades de muntanya. I més tard, a l'entrevista principal del programa, tenim a l'Arnau Julià, especialista de curses de muntanya i maratons. Però, com sempre, abans d'anar per feina, començarem amb l'editorial. Avui ens la dirà el Joan. Joan, no hi ha el Toni?
Sí,
Joan,
sí, la llegiré ara, després de la musiqueta, oi? Que primer posem una mica...
I el Josep ficarà la musiqueta, que ja està al peixer, Josep. Bona nit, Josep, i ens ficarà la música.
Bé, doncs avui ens ha deixat el Toni un escrit que parla de l'esport de base. Diu, l'excursionisme sempre ha estat un esport popular, sense grans estrelles, sinó més aviat format per grups d'amics que cooperen per aconseguir una fita. L'ascensió a un cim, una travessa, el descens d'un avenc o l'escalada d'una paret. Tanmateix, els temps estan canviant. L'aparició de muntanyencs com en Kilian Jornet o la Mireia Miró estan transformant la visió de molts de nosaltres tenim dels esports de muntanya i obre noves perspectives, nous reptes i nous anhels entre els que comencen a practicar aquests esports. I una cosa no treu l'altra. La lectura del Corre o morir, d'en Kilian Jornet, ens fa veure que aquest home que corre per les muntanyes a una velocitat que fa impossible seguir-lo, el mou la passió de la natura, per la vida a l'aire lliure i un respecte profund per la muntanya. Senzillament ha trobat en les curses la manera d'estar sempre en contacte amb el que ell sent que és la seva llar, les muntanyes. El Kilian i la Mireia són, per a molts joves muntanyencs, models a seguir, com en el seu temps van ser-ho el Walter Bonatti, el Gaston Rebufat o el Kurt Deinberger. No tothom podrà igualar les seves marques. Tampoc n'hi ha d'haver gaires que escalissin com el Bonatti, però cadascú ha de trobar el seu camí segons les seves forces. I tots els camins són bons si respecten la muntanya, la natura i les persones. Al centre no podem ni volem quedar-nos al marge d'aquesta nova manera de veure la muntanya. Volem que qui vulgui preparar-se per córrer curses també trobi oportunitats a casa nostra. No ens interessen els rècords, ens interessa l'esport de base i sobretot el bon ambient, que poden crear un grup de nois i noies joves sortint a entrenar amb les samarretes del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines. I això és tot. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. El proverbi d'avui diu: triomfar no consisteix en guanyar sempre, sinó en rendir-se, en no rendir-se mai. Anònim.
Bé, moltes gràcies, Joan, per llegir l'editorial, i molt interessant, com sempre, aquest editorial. I també el proverbi, que l'anoto, i el penjaré a Facebook i una estoneta. I ara ja tenim a Miquel Ramos al telèfon. Hola, Miquel, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Ens sents bé?
Sí, sí, et sento molt bé.
Et sento molt trist, Miquel.
Trist per què?
Oh, perquè com que sé que no t'agrada això, et noto una veu tota trista.
No, home, però...
No, alegra't, alegra't.
Però ara davant l'audiència el deixes una mica malament i no pot ser,
oi? No, perquè com que la gent no el coneixen...
Hi ha el plató ple de gent que està esperant les teves paraules.
Bueno, Miquel, escolta'm, explica una mica la travessa que vas fer per Vallter.
Sí.
Val?
Que expliqui una mica com,
sí,
com va anar.
Com va anar, els participants... Sí,
una mica el recorregut mica que vareu fer i com va anar això.
Pues mira, el recorregut començava ja a les pistes de Vallter i bueno, més o menys eren uns 250 participants i començava des d'allà de les pistes pujant fins a la portilla del Mentet.
Sí.
Després anaven cap al Pic de la Dona.
Mhm.
Tota aquesta pujada,
sí.
I després ja del Pic de la Dona baixaven cap a el que és al pic del, del Baix-Iber.
Ah, allà, allà sota, que es passa per, aquell, per un llac, oi?
Sí, passes al llac i després fas tota la pujada fins al, fins al pic. D'allà del pic anaven cap al bastiment, i una vegada al bastiment, tota la cresta en direcció al, al pic de l'Infer. Passant per al pic també del Freser. I d'allà, una vegada allà al pic de l'Infer, ens anaven cap al, al pic inferior del, de, com, de, bueno, de la Vaca, si es diu. D'allà baixaven al, al coll de, que es diu el coll del, del Tirapit.
Sí.
I d'allà agafaven ja el GR11 en direcció al, al col de la Marrana.
Ah, ja, o sigui, anàveu de tornada a partir d'allà.
Sí, ja de tornada, ja, ja la baixada. És, bueno, ja és la part més ràpida, perquè clar, tot el que és el... Diguéssim que fins al pic de l'Infer és la meitat del, del recorregut, perquè és un recorregut d'uns 21 quilòmetres.
Ja.
I ja et dic, a partir ja del que és el col del Tirapit, tota la baixada, el GR, fins a la Marrana, i de la Marrana ja anàvem al, al refugi del... Diu de Ter, i bueno, ja fins a la carretera, i després la, la pujadeta de la carretera fins a una altra vegada el,
ah, ja,
a l'arribada.
Al... Fèieu llavors el trosset de carretera des de la curva aquella que hi ha sota el refugi.
Exacte, sí.
Fins a dalt a les pistes. O...
A les pistes.
Està bé. Bueno, que, com va anar això?
Bueno, em va anar bé.
Sí?
Però, bueno, vaig patir perquè déu-n'hi-do les pujades. Perquè clar, pujas al pic de la Dona, després el Baix-Iber, després una altra vegada... El pic del Freixer, l'Infer, vull dir que són totes pujades i pujades fortes, de molta pedra, però bueno, és això, anem a patir, però a la vegada també disfrutes, perquè jo en principi el que faig és això, disfrutar,
passa
que sempre clar, pateixes.
Hi ha quants participants has dit que hi havia hagut, més o menys?
250 participants.
250,
sí.
I hi havia algun famós d'aquests que corren molt o no hi havia cap que...
Sí, hi havia, però bueno, no molt famós, eh? Sí, de gent més o menys coneguda, però jo realment no els conec.
Ja, està bé. Saps el temps que vas fer, tu?
Sí, 3 hores 9.
3 hores?
3 hores 9,
sí. Déu-n'hi-do el taco que vas anar. Quan vas amb nosaltres no corres tant, eh?
No, jo quan vaig amb vosaltres jo només a caminar.
Hosti, doncs déu-n'hi-do, home, 3 hores, fer 21 quilòmetres en 3 hores no està pas malament, eh?
No està malament, la veritat és que no.
Sí.
De totes maneres, vaig trobar bé, però em puc trobar millor. Jo crec que ja tinc la intenció d'anar l'any que ve a baixar aquest temps.
Ja. Bueno, està bé, home. I el que va guanyar, tens idea del temps que va fer?
Sí, va fer unes 2 hores i 10 minuts, em sembla.
2 hores, 10 minuts, o sigui que et va superar amb una hora i pico a tu, no?
Sí. Hi ha gent que està molt forta.
Això és anar, quasi, bueno, quasi a 9 quilòmetres per hora, no? Una cosa així.
Sí.
Hòsties, un fart de córrer, tu, i a més amb aquelles pujades que hi ha allà, perquè, bueno, això, aquesta volta que vas fer tu, més o menys, bueno, ben bé, potser no l'hem fet sencera, però ho hem fet bastant aproximat, no? I que,
sí, 7 hores.
I esclar, nosaltres igual caminant hi estem 7 hores ben bones o una cosa així, no?
Sí, perquè també, com... caminant més o menys un quilòmetre es pot fer en 10 minuts, imagina't, una mica més.
Està bé. Escolta, hi havia molta gent així mirant o què?
Sí, sempre van acompanyants i familiars. No, de fet, clar, tampoc som 250 participants, tampoc hi ha molta gent. Ja. Però vull dir, hi havia ambient. Perquè, bueno, aquestes alçades
I el
no
temps,
molta gent, però...
Veu tenir bon temps o què?
Sí, per sort sí. Per això a la primera hora el dia estava clar, no hi havia cap núvol, però després cap al migdia, allò de les 12 i pico, ja va començar a envadir els núvols i, es va posar fins i tot a ploure, ja a última hora.
Ah, sí?
Això de 2 quarts de 2 es va posar a ploure i baixant per 7 cases i aquests poblets, que hi ha un xàfec impressionant, eh?
Carai. Però amb la cursa no us veu mullar gaire, diguéssim.
No, amb la cursa no. Ja. Ben tenim aquesta sort que va anar molt bé, va anar perfecte.
Sí. Amb aquest tipus de curses donen alguna cosa de menjar o de beure durant la cursa o t'ho has de portar tu?
Sí, no, ho donen. Hi havia 5 avituallaments, dos d'ells eren també en el Dickies, i els cinc eren líquids, però dos dels cinc també hi havia sòlids.
Ja, està bé. I per on eren? Per allà dalt, vestiments o així, o això?
Sí, sí.
Carai, doncs déu-n'hi-do pujar beguda cap allà dalt, no, també?
Sí, bueno, tinc alguna foto que van pujar fins i tot en cavalls.
Carai.
Per pujar tot el que és la beguda i... Clar. El sòlid.
Sí, sí, perquè és clar, si, vull dir, si es fa aquí, nosaltres quan fem la caminada, doncs, bueno, més o menys els llocs d'avituallament es va amb vehicle i pots portar, però en allà ho han de portar, vull dir, a l'esquena d'algú, i és clar, si, bueno,
si no va pujar cap mulo.
Sí, sí, és d'agrair, perquè la veritat és això, quan el bo que les curses és això, que et trobes que tens aquests avituallaments i no tens que anar carregat tu de líquids ni de sòlids. Ja comptes amb això i això és de molt agrair. El que és l'organització, molt, molt bé. Vaig acabar molt content, vaja. I, bueno, la majoria. Content per això, no?
A l'entrenament d'aquesta cursa, on ho vas fer?
El què, em digues?
A l'entrenament, per entrenar-te.
Per entrenar-me?
Sí.
Per aquí, per Sant Feliu, també, bueno, també vaig anar allà. També he fet entrenaments per Núria. Vull dir, són... els entrenaments, vull dir, jo els faig per aquí, sobretot per aquí a Sant Feliu.
I feia molts mesos que...
Digues, sí.
Ja feia molts mesos que t'entrenaves i això, o has sigut ara més aquests últims dies?
No, és pels fa mesos ja m'estic entrenant.
Ja porta, el Miquel ja porta un ritme d'anar a curses, sí, ja
fa continu, temps. És igual que la muntanya, quan surto a muntanya, bueno, que vaig amb el coll el dimecres també, sí. Sí, bueno, sí, ara perquè tinc la sort que puc anar amb ells, no? Mm-hmm. I és això, és algo constant. És un mode de vida. Sí,
Miquel, ets un gran atleta. Ho coneixes?
ets el Toni?
No, el Josep.
Ah, és el Josep, vale.
Escolta, és que m'han passat Josep, avui el full aquest, dic, hosta, aquí teniu un personatge. I dic, he volgut saludar-te. Dic, ets un gran atleta, ja? I no siguis tan modest.
Gràcies, Joan.
Vinga, endavant, Miquel, ja ens veurem.
Molt bé, no, bueno, doncs el Miquel, el recorregut aquest l'ha fet amb nosaltres, la colla del dimecres, algun cop l'hem fet, potser no sencer com l'ha fet ell, però almenys a trossos i ja el coneixia, no? Doncs molt bé, Miquel, vull dir, res, que escolta, que continuïs així, vull dir, les sortides amb nosaltres... Doncs, bueno, et donen una mica d'anar practicant i d'anar fent exercici. El que passa és que, esclar, de cara a les curses, el caminar, vull dir, deu ser una mica com indiferent, potser, o va
no,
bé, o va...
No, tot el contrari, va molt bé.
Sí?
Tingues en compte que quan puges treballes molt les cames, els bessons. Uh-huh. La veritat és que va molt bé. Uh-huh. I, bueno, a part d'això, el fet de... ja pel fet que surto amb vosaltres també coneixes molt, bueno, jo estic disfrutant molt amb vosaltres. Mm-hmm. Coneixem moltes muntanyes d'aquí del territori i guaia, disfruto molt.
Sí, home,
i això em va molt bé. Ja per no per sol fer el dia de caminar, de pujar muntanya, ja és un entrenament també.
Ja.
I després jo corro, clar, això ja és un esport més, no? Però
ja molt bé, molt bé, doncs.
Molt bé.
Miquel, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Ha sigut així com una mica un robatori, això que t'ha fet la Teresa, quasi bé, no?
A veure, ja m'ho pensava, ja tenia una mica amb la mosqueta al cap.
Però un atracament, ha sigut un atracament, això, quasi bé, més que un robatori.
Però bueno.
Molt bé, doncs, gràcies per atendre'ns, Miquel, i ens veiem el dimecres, suposo que vindràs el dimecres amb nosaltres, sí?
Sí, ens veiem el dimecres.
Serà bastant de passeig, em sembla, sí.
Bueno, no creguis, a vegades d'unidor el que fem, No són passejos, no.
Molt bé, doncs, bona nit, Miquel.
Adéu, bona nit.
Vinga, bona nit a tothom. Vinga, adéu.
Adéu.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
la gent de la ràdio, Berenit. Estem entrant al mes d'octubre i la colla del dimecres segueix caminant i fent bones sortides. Avui ens n'anirem cap a la Serra del Montsant, on hi hem anat moltes vegades, però per itineraris diferents. Aquesta vegada passarem per l'ermita de Santa Magdalena, pujarem al Pi de la Carabasseta, baixarem al Toll de l'Ou, més avall trobarem el Pont Natural i fins a baix de tot que passarem per l'Aigua Barreig. Bueno, doncs, la Serra del Montsant ofereix un paisatge divers i ric, sorgit d'una complexa orografia de la confluència de diverses regions climàtiques i d'uns usos tradicionals agrícoles. Al mateix temps, reuneix una immensitat de raconades i paratges singulars de gran bellesa. A la Serra Major hi trobem els grans estrats conglomerats que formen el llom de la muntanya. És una zona rupícola amb poca o nul·la vegetació. S'hi accedeix mitjançant els graus. La majoria d'accessos a la Serra Major es realitzen a través del que es coneix com a graus, ja que són diversos els indrets en què a qual cal superar el desnivell passant per un esglaó o un pas amb dificultat. Anem, doncs, des d'Ulldemolins fins a l'ermita de Santa Bàrbara i Sant Antoni. I podem arribar-hi amb cotxe, ja que gaudim d'una bona pista oberta, apta per a tots els vehicles. Sortim des de l'ermita de Santa Magdalena, seguint un sender que ens porta a una conducció d'aigües, on trobem un pal indicador del GR-171. Pugem muntanya amunt i entrem al bosc de pins. És una zona molt ombrívola. El camí va fent un ascens bastant dur. Gairebé ja a la meitat de la pujada passem per sota d'un esperó rocallós en forma de proa de vaixell, anomenat Punta de la Galera. Arribem al capdamunt de la capçada, davant del Pi de la Carabasseta, a una alçada de 1.040 metres. Aquí tenim una important cruïlla de camins. Girem la vista cap a Ulldemolins i fruïm de la panoràmica que ens ofereix la natura. Ara hem de fer un descens pel barranc del Madalenet, tot seguint de nou el GR-171. Trobem una bifurcació. Hi ha una gran fita. Per l'esquerra se'ns ajunta descendent l'antic camí de la Vorada d'en Franc. Passem a Gual al barranc dels Pèlegs. Un sender a mà dreta baixa en pocs minuts fins al Toll de l'Ou. És un lloc d'aturada per contemplar els diferents salts d'aigua que es conformen enmig de grans rocalls. Ara prenem el camí de les Pletes, que se'n va cap a la dreta, tot resseguint el barranc dels Pèlegs. Som a la punta de la Junca. Davallem per un serrat rocallós i al capdavall anem passant a frec de la Cinglera. Arribem a un pas curiós. Queda una mica penjat, però ens ajudem amb les mans. Passem pel costat d'una curiosa balma, anomenada la Pleta. Més endavant, deixem el camí principal i entrem a un decidit corriol que baixa fortament cap a la barrancada de Vidalbar. Continuem seguint pel peu de les parets de la Cinglera, contemplant les immenses esquerdes i sortejant les grans roques que dificulten el camí. L'itinerari és espectacular i esferidor. Arribem al Pont Natural, molt espectacular, on tenim també bones vistes dels Ventadors i del barranc dels Pèlegs. Més endavant, creuem aquest barranc a Gual, dur aigua. Som a l'Aigua Barreig del barranc dels Pèlegs, on s'ajunta amb el riu del Montsant. Arribem a una pista, passem davant la Font de la Gleva i continuem amunt per la enutjosa pista i sortim del bosc. Travessem per uns camps de conreu i la bassa d'aigua per al servei dels bombers. Tanquem la circular, arribant a l'ermita de Santa Magdalena i a l'aparcament. Ha sigut un recorregut de 16 quilòmetres, un temps de caminar de 5 hores 36, un temps total de 6 hores 46, un desnivell acumulat de 730 metres i havent participat en aquesta sortida 8 components de la colla del dimecres. En Joan Font, en Josep Parés, en Miquel Serra, en Miquel Ramos, en Ferran Etxeverria, en Lluís Vilà, en Josep Valls i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Entrevista de la setmana.
Després d'anar a la Serra de Montsant, que està bé, això de...
Sí, no només molt interessant.
No només és Pirineus, a Catalunya tenim moltes més serralades i molts més indrets, molt macos.
A Montsant és interessant, el que passa que és lluny per anar a arribar. Sí, que tinguéssim més a la vora i aniríem més sovint.
Molt bé, doncs passem ara a l'entrevista central del programa. Avui tenim l'Arnau Julià i, com sempre, el Joan Forns farà una petita introducció de la persona que entrevistem.
Doncs sí, i ara ho l'explico. L'Arnau Julià Bonmatí és bomber del GRAE, escalador, alpinista i corredor de llarga distància. Com a escalador, practica l'escalada en roca i gel. Com a alpinista, va participar l'any 2006 en l'expedició Pirineu de Girona a l'Everest, on va arribar fins als 8.350 metres. Com a corredor de llarga distància, ha estat 4 vegades campió d'Espanya de raigs d'aventura. El 2010 va ser primer en el campionat del món de raigs d'aventura. El 2011 aconsegueix donar 2 voltes als carros de foc en menys de 24 hores. És la primera i única persona en fer-ho. El 2012 és el primer en fer 3 voltes seguides a l'illa de Menorca, a peu, en BTT i en caiac. També fa el primer lloc en l'Ultra Trail de Mona i guanya el Campionat de Catalunya d'Ultra Trails. El 2013 fa segon a l'Ultra Trail de Barcelona i guanya el Campionat de Catalunya d'Ultra Trails. Bona nit.
Bona nit.
Arnau, Julià, bona nit, com estem? Ens sents bé?
Sí, ho sento bé.
Perfecte, doncs. Doncs comencem l'entrevista. I el primer que et volia preguntar és el que acostumem a preguntar a tots els entrevistats. Com, quan i on et vares iniciar en les activitats de muntanya? Vull dir, si vares fer de petites excursions amb els teus pares o com va ser la teva entrada a la muntanya?
Doncs bé, jo soc nascut a Anglès, un poble de la província de Girona, i la veritat és que és un poble que ha envoltat de muntanyes. I bé, de petit sempre anava a córrer o en bicicleta per la muntanya. I bueno, sí, de petit recordo que també vaig estar en un centre tipus doncs, escoltisme. Uh-huh. I bueno, suposo que per aquí és on vaig començar. Però bueno, potser quan em vaig començar a dedicar més a la muntanya va ser a partir dels 20 anys, quan vaig deixar de jugar a futbol.
Ah, ja.
I vaig començar a escalar i després a córrer cursos d'orientació.
Està bé. A grans trets, quina ha sigut la teva evolució doncs, des que vas començar a córrer i a fer escalada? En la muntanya, em refereixo amb les activitats de muntanya.
Sí, al principi vaig combinar molt el que era les carreres d'orientació amb escalar amb roca. I sobretot feia escalada de gran paret, diguem, vies llargues.
Sí.
I vaig estar diversos anys combinant les dues coses fins que amb l'orientació m'hi vaig posar una miqueta més en sèrio perquè vaig estar dintre de la selecció espanyola de bicicleta de muntanya amb orientació.
Uh-huh.
I arran d'estar corrent bastant bé amb la bicicleta de muntanya i orientant molt bé, doncs vaig tenir l'opció de poder... Clar, accedir a poder córrer amb un equip l'últim Raiberg que es va fer.
Uh-huh.
I arran d'allà ja van començar tot el que van ser l'època de com a corredor de raids d'aventura. i a partir d'allà doncs, ja bueno, han sigut molts anys com a corredor de raid d'aventura i després doncs, m'he passat a el que són els ultratrails a peu, que potser el córrer a peu és la meva especialitat i és el que més m'agrada.
Molt bé, digue'ns algun lloc de Catalunya i un altre del món que t'hagi agradat especialment, que t'hagi impressionat o que sigui un paisatge molt bonic o alguna situació, jo què sé, d'un temporal, per exemple, no?
La veritat és que hi ha molts llocs. No sé, una de les coses que potser més recordo sempre són quan corria raids d'aventura, moltes vegades teníem la sort de veure alguna posta de sol o alguna sortida de sol que realment era doncs espectacular. Potser del que més recordo així a nivell internacional, com a cosa curiosa, seria una nit corrent un raid que va ser campionat del món a Suècia, que vam veure l'aurora boreal i vam tenir una posta de sol molt, molt bonica des d'una zona muntanyosa que se'n diuen les Seven Sisters, on fèiem un trekking. I a casa nostra, la veritat és que bueno, hi ha molts llocs on també he pogut gaudir de vistes genials i de moments molt, molt, molt bonics, ja sigui per la sortida o posta de sol, per silenci, per vistes o per estar en una companyia molt agradable, no? No sé, si m'he de quedar en un lloc, et podria dir que seria algun dels llocs del Parc Nacional d'Aigües Tortes que li tinc molt de carinyo i seria algun, bueno, sí, algun de... Bueno, de fet, qualsevol dels pics que he fet per allà.
Bueno, de fet, el fet de que hagis donat dues voltes en menys de 24 hores, que després en parlarem, doncs suposo que t'hi ha fet estar una colla de vegades per allà, no? I potser t'haurà ajudat a que tinguis aquesta visió, no?
Sí, 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 la veritat és que el Parc Nacional és un lloc per mi molt especial, ja sigui perquè hi conec gent en els refugis i bueno, doncs hi tinc bastants amics, no? I a la vegada doncs és un territori que m'agrada moltíssim i la veritat és que sempre hi tinc idees noves per fer coses allà, perquè quan el vas coneguent sempre hi ha algú nou a fer, no? Sí, sí. I llavors és un lloc que li tinc molt de carinyo.
Ets soci d'algun centre excursionista?
Doncs sí, estic amb el centre excursionista Sant Julià del Llor, que és el centre excursionista que tinc més a prop d'Anglès, i sóc membre d'aquest centre excursionista.
Bé, doncs parlem una mica de la teva faceta com a alpinística. Hem dit que l'any 2006 vares formar part de l'expedició Pirineu de Girona a l'Everest. Com va anar aquella expedició? Com va anar? Com es va...
Bueno, la veritat és que va anar molt bé. Ens vam reunir un grup doncs, que ens va venir bastant. Jo sobretot hi anava amb dues persones molt, molt conegudes, que eren Joan Cardona i en Jordi Cervosa. Bueno, també hi havia en Rafael Fuentes i en Jordi Canyigaral, però potser havia escalat més amb en Jordi Cervosa. Llavors, bueno, l'expedició va poder fer cim, gràcies a en Joan Cardona, que va poder fer cim tot sol. I després, amb un segon intent, vam intentar fer cim sense oxigen, però al final em vaig quedar tot sol, vaig arribar a 8.350 sense oxigen, vaig passar una nit allà sense oxigen, i al final, el dia següent, doncs, bueno, veient una miqueta de... doncs que anava tot sol, no tenia ajuda de ningú i que de fet era la primera muntanya de 8.000 metres que estava, doncs vaig decidir tirar enrere. La veritat és que per mi va ser una experiència molt bonica, vam estar aclimatant a la zona del Cumbu doncs, bastants dies i va ser un taco, i després vam accedir a la banda tibetana, la banda i vam intentar fer el cim d'allà, i vull dir que vaig poder gaudir i ens costava molt bé.
Quina banda t'agradés?
Clar, la banda Nepal no el recorregut de pujada de base amunt, però fer que hi hagi un buit i nets millors, no? Doncs hi ha massa l'atenció. El tema de, doncs, i el Tibet, doncs, bueno, un altre tipus de dia, però bueno, crec que és molt més i bueno, té el seu cal de tot és bastant, vull dir que està moltes hores, molts més, vull dir.
Vull dir, hi vas passar una nit a Vuiltretres?
Sí, vaig passar-hi una nit, sí. La mala que amb el repà íntima de... d'on entenc, llavors jo vaig anomenar una tira, no? Ja vam visitar altres estanecs, bueno, per 1.000 metres, un mínim, et m'adé l'alumna. Llavors, anar, al final, s'ha resumit a l'altre.
I
la senda, plena de senda, la senda.
També, quin pla de pràctica?
És que últimament, escapant, pràcticament, que només faig escapant, només vaig a la França, a França, a poc. però ara la veritat és que últimament per potser més amb l'esportiva.
Amb un blog que tens a internet vaig llegir que vareu estar fent una escalada nocturna a plena lluna amb lluna plena, oi que sí?
Sí, és un company de feina, el Miquel Blanco, i la veritat és que ens ho passàvem molt bé. De fet, va sortir una miqueta un pique amb uns altres companys de feina, que ells havien fet un encadenament de diversos dies per la zona de l'Alt Urgell, i nosaltres ens va sortir una miqueta així la idea de dir, va, nosaltres ho farem el mateix que heu fet vosaltres, però més ràpid i de nit.
Yeah.
I va ser, bueno, ja havíem esclat de nit amb ell,
yeah.
I llavors, mira, hi va haver un dia que vam intentar fer el que serien dos vies, em sembla, sí, dos vies, a la cara nord i cara sud de Roca Narieda, de nit, i amb un temps bastant decent, la veritat.
Yeah. Bueno, amb llum de lluna, si és lluna plena i així, doncs encara...
No, però bueno, la veritat és que s'escala bastant amb el frontal, eh? Al final la lluna sí que fa llum, però no dona per diferenciar les regletes i on has de posar les mans o els peus. Clar, llavors...
Hi deu haver una dificultat en trobar les preses i...
Sí, inclús el mateix itinerari, depèn de com sigui la via. Sí. No, nosaltres, clar, són vies que tenen de graus 6A, 6B, i inclús potser algun llarg de 7A, llavors, bueno, doncs, necessitàvem el frontal perquè amb la llum de la lluna doncs no ens hi veiem prou.
I té algun avantatge per això el fer-ho de nit? Potser l'únic que no t'escalfa el sol o què?
No, la veritat és que és una mica per plaer, perquè al final ens agrada escalar i, bueno, doncs són vies que igual ja hem fet d'altres vegades, que ja més o menys no les podem conèixer, i és com fer una activitat amb un ambient una mica diferent, però la veritat és que la disfrutem moltíssim. No, potser no és tan... no sé, tan difícil com potser pot semblar, la veritat.
Ja. Molt bé, parlem de corredor de llarga distància. Com va començar l'afició d'aquestes curses i a la competició?
Bueno, les curses de llarga distància comencen una mica pel raid d'aventura, no? Jo feia molts anys que veia a la televisió el tema del raid de l'Oas, sempre havia dit que m'encantaria fer-lo, i el raid verd doncs era el raid que fèiem a casa nostra, i vaig començar amb el raid verd, i arran d'anar fent raids d'aventura cada vegada més llargs, que al principi corria doncs cap de setmana, no? 10-12 hores el dissabte, 5-6 el diumenge, després ja vaig començar a córrer raids de 24 hores, després de 3 dies, després de 5, després de 6... I això em va portar doncs, una miqueta al final a involucrar-me amb el tema dels ultratrails.
Yeah.
I bueno, mira, ara és una mica el que em dedico.
Això és, i pràcticament és el que hi dediques més temps, diguéssim, no?
Sí, ara mateix sí, sí. Uh-huh. Ara mateix, en veritat, estic molt concentrat en el tema dels ultratrails.
Tens l'ajut d'algun patrocinador?
Doncs sí, la veritat és que com a patrocinador tinc Buf, la veritat és que estic molt content amb ell, i llavors tinc altres col·laboradors, que són gent doncs, que em pot donar material i que m'ajuda amb algunes coses, però realment qui m'ajuda més i que em permet realment poder disfrutar de curses fora de Catalunya és Buf.
Ja. Aquesta activitat t'ha donat una certa rellevància i fama pel fet d'haver guanyat una colla de curses, oi?
Sí, la veritat és que bueno, he tingut la sort de poder guanyar, per exemple, els dos campionats de Catalunya que fins ara s'han fet. He pogut doncs, també aquest any guanyar la TDS, una de les curses que hi ha dintre del que és el cap de setmana o la setmana de l'Ultra de Montblanc. I bueno, la veritat és que ja altres anys havia fet doncs, alguns podis amb altres curses també doncs, amb nivell internacional. I, bueno, la veritat és que sí, que molt content, no?, per com estan en aquest tipus de curses.
D'aquest tipus de curses, que tens alguna que t'agradi més, algun tipus que prefereixis de fer, o...?
La veritat és que, sobretot, el que m'agrada o que m'atrau d'una cursa és que el recorregut sigui maco. Llavors, el fet de que hi hagi més o menys ambient, doncs, li dona un plus a la cursa, però valoro molt el tema del recorregut de la cursa. I, bueno, hi ha diverses curses de les quals tinc molt bon record. Vull dir que hi ha molt bones curses arreu.
Et sents millor, o diguéssim, diries que ets en referència en els altres corredors, ets millor de pujant o baixant o tot arreu?
No, jo crec que en tot cas tinc bastant bo el baixar. Però, bueno, reconec que soc una persona bastant... bastant regular, que funciona bastant bé amb tot tipus de terreny, inclús potser podria dir que se'm donen més bé els terrenys una mica tècnics, però la veritat és que el nivell ara mateix és tan alt que costa molt dir que realment ets millor que la gran majoria en algun dels aspectes.
Yeah. El 2011 aconsegueixes donar dues voltes als carros de foc en menys de 24 hores.
Sí.
I et converteixes en la primera i, de moment, que sapiguem, l'única persona en fer-ho, no? Digue'ns quants quilòmetres té cada volta.
Bueno, la veritat és que hi ha una mica de confusió amb això, perquè si mires a diferents blogs o diferents webs, pots trobar diferents quilometratges. També és bastant entenible, perquè la Carros de Foc sí que té un recorregut marcat, però realment tu has d'anar de refugi a refugi, i a vegades passa que entre refugi i refugi pots escollir entre dos o tres colls per passar aquell refugi. Llavors, varia una mica el que són la distància. Però en principi estaríem parlant d'un quilometratge sobre els 60, entre 60 i 70 quilòmetres per volta.
I tu dius que ho vas fer en menys de 24 hores, però exactament quin va ser el temps?
Exactament el temps van ser, em sembla, si no recordo malament, 23 hores, 59 minuts i 40 segons. Em sembla que m'assegurà 20 segons.
Ai, de què, no?
Sí, no, la veritat és que va ser bastant espectacular, perquè anava una mica retrasat amb el temps. Jo ja ho veia, pensava que no arribaria per uns minuts, però quan estava a Colomina, que em faltava arribar al Blanc, i del Blanc baixar a Mallafré, ja s'acabava tot, doncs la guarda d'allà, la Marta Riba, va ajudar una miqueta a fer la pujada que hi havia, em va animar moltíssim, i la veritat és que des d'allà dalt fins al Blanc i després Mallafré, pràcticament va ser com si fos una cursa de 10 quilòmetres, va ser un estrès, corrent moltíssim, i la veritat és que no pensava que arribés, però mira, al final esprintant i tot vaig poder arribar a tocar el refugi a Mallafré abans de les 24 hores.
Fas una ensopegada i no fas el rècord, eh?
Sí.
Però no fas les menys de 24 hores, perquè saps si ho ha intentat algú altre més de fer això?
Jo no ho sé, la veritat, no ho sé. La veritat és que, bueno, no ho he sentit a dir ningú, i tinc companys que són refugi en guardes de refugi del Parc Nacional i no m'han comentat res. Vull dir que suposo que no ho deu haver intentat ningú més.
Deu aprofitar totes les dreceres que trobes, eh?
No, jo vaig fer pràcticament la totalitat del 100% del recorregut que està marcat sobre mapa.
Sí. Nosaltres, Arnau, ho vam fer en 7 dies. T'imagines?
Bueno, és el més normal, per disfrutar-ho. Sí. Per disfrutar-ho és el més normal.
Això sí, vam disfrutar.
Molt guapo, molt guapo.
En algun tram t'acompanyava algú? Allò per
sí, la veritat és que la primera volta pràcticament la vaig fer sol. Diria que tota sencer la vaig fer sol. Llavors, a la segona volta, a la nit, vaig tenir un company que em va acompanyar des de mitges fins pràcticament Restanca. I després, en els últims quilòmetres, em va acompanyar la Marta Riba, la Naila Jornet també em va venir a acompanyar una miqueta, la meva parella en aquell moment, la Fernanda Maciel, també em va acompanyar un trosset al final, i algun guarda del Blanc també va fer algun trosset. Vull dir que la segona volta vaig tenir una mica de companyia, la primera no, vaig estar tot sol.
Quina zona del recorregut diries que és més costosa, o almenys que a tu et costi més, diguéssim?
Quan a més difícil a nivell de córrer, que és el tros de el tros més conegut, que és el Contrats, no?
La pujada aquell...
El Ventosa fins al Llong, sí. És una zona més de blocs, és bastant difícil de córrer, és bastant lenta, té bastant perill pel tema de tot un turmell, perquè va saltant de bloc en bloc. L'únic que després hi ha alguna altra part del recorregut que de nit és bastant complicada de seguir. Ja. Vull dir que bueno, té la seva dificultat aquí el recorregut, l'has de conèixer bastant bé.
Ja. En aquest circuit normalment cada any es fa una prova que es diu l'Escrunner, que s'ha de fer en menys de 24 hores, però una sola volta. Saps si també tenen en compte l'opció que tu has fet de dues voltes?
Doncs no. Em sembla que no... O sigui, diguem que l'Skyrunner és fer la Carros en menys de 24 hores, i llavors que jo sàpiga, la gent que hi va normalment en fa una i prou. De fet, la gran majoria de gent que conec sempre m'ho diuen en plan, ostres, no sé com em vas poder fer dues, perquè quan acabes la primera ja n'estàs bastant fart.
I tant. Has competit algun cop amb el Kilian Jornet?
Sí, he coincidit amb ella bastantes curses, sí, sí, i sobretot aquest any.
Ja. I què? Com, o sigui, com et pots comparar amb ell?
No, jo, bueno, tot i que també sigui així una miqueta, però jo a vegades dic que hi ha la primera divisió i hi ha la segona, no? Jo sempre considero que sóc, en tot cas, dels bons de segona. Però és que realment els de primera divisió són molt bons, ja sigui el Kilian Jornet, aquest any que ha vingut el Luis Alberto Hernando, i ja doncs el Sebastián Xinyó, vull dir, els americans que venen, no? L'Anton Kuprika, vull dir, és que hi ha gent molt, molt bona. Però bueno, la veritat és que jo aquest any m'he donat una mica d'empenta, no?, dintre del nivell que tenia, i bueno, veurem l'any que ve com acabem, no?, dintre de les curses d'ultra, perquè bueno, penso que aquest any he pujat una miqueta un escaló i aviam l'any que ve on estem. Però, bueno, són gent molt maca, però realment jo sempre penso que ells estan una miqueta per davant meu.
I probablement també deuen ser una mica més joves, no?
Sí, la gran majoria, sí, la veritat és que sí.
Què és el que has après com a persona i muntanyenc en el que has fet fins ara en les activitats de natura?
Bueno, he après moltes coses, no? La veritat és que la meva vida gira al voltant de l'activitat a la natura. Intento, pel poc que pugui, cada dia passar-hi una estona, perquè realment m'agrada i realment em sento còmode allà. I suposo que necessito també la meva dosi diària, no? Però, bueno, cada cosa m'ha anat aportant, cada experiència a la vida amb els diferents esports que he fet m'han aportat coses, i la veritat és que, bueno, no sé, penso que hi ha molt a aprendre, no? I bueno, no sé, també es pot anar aprenent, la veritat, dia a dia, perquè no deixa de sorprendre't.
La teva forma d'enfocar la vida sembla que necessita afrontar reptes quasi impossibles, no? Perquè, bueno, vull dir, has fet això dels carros de foc i ara parlarem de una mica de les tres voltes que has donat no fa massa, vaja, l'any passat a l'illa de Menorca, o sigui que portes un ritme que déu-n'hi-do, no? Vull dir, necessites posar-te reptes importants.
Sí, no sé, jo crec que moltes vegades els reptes no surten per les ganes de tenir un repte o de fer alguna que realment sigui difícil, sinó que moltes vegades surten perquè em ve de gust fer una activitat en un lloc i és el que valoro, no? Per exemple, les dues voltes a la Carros de Foc, la idea original era enllaçar Carros de Foc amb Cavalls del Vent en 24 hores, que després ho vaig intentar i vaig tenir mala sort de tenir problemes a l'estómac i no vaig poder acabar. Però realment la intenció era enllaçar aquests dos grans recorreguts, i que per mi són dels millors que tenim a Catalunya, en 24 hores. I les voltes a Menorca doncs sorgeixen d'estar remant a Menorca i els dematins sortir a córrer pel camí de cavalls i dir, ostres, m'encantaria poder fer tres voltes a l'illa, una amb cada esport dels que més practico i que més m'agraden. Vull dir que moltes vegades les idees o els reptes venen primer per haver estat en un lloc que m'ha agradat i després plantejar-me una activitat que em ve molt de gust. Saps què et vull dir? No és que surti la bogeria abans de l'altre, no? Sinó que primer és el fet de buscar un lloc bonic, unes activitats que em venen de gust i després donar-li el toc d'algú diferent, no?
Sí, sí. El tema aquest de Menorca, en què va consistir exactament?
Bueno, el repte va ser una idea que això se'm va passar pel cap dos o tres anys abans, fent la volta a Menorca amb caiac, tranquil·lament, en una setmana, i se'm va passar pel cap de fer-ho, doncs això, una volta amb cada activitat de les que jo practicava normalment en el raig d'aventura. I bueno, doncs vaig tenir la sort de que un company, en Joan Febrer, doncs em va proposar d'ajudar-me, i com que era una idea que tenia al cap, doncs la veritat és que va quadrar tot, no? I la veritat és que en Joan és d'allà de Menorca, em va ajudar moltíssim a nivell de conèixer amb la zona, possibilitats doncs de que m'ensenyés el recorregut per la BTT, perquè al principi ens estàvem plantejant de no fer tot el camí de cavall, sinó de fer la zona més ciclable, i bueno, al final m'ho va ensenyar tot el recorregut, i al final vaig decidir que no, que jo volia fer tot el camí de cavall. i bueno, va ser així com ho van fer, les tres voltes ben bé per lo que era camí de cavalls i excepcional la caiaca va ser per la costa.
I quins quilometratges són això? És dir, el córrer i la bicicleta era el mateix quilometratge?
Sí, sí, el córrer i la bicicleta és el mateix camí, o sigui, és el mateix quilometratge, que és el que es fa fent ara amb la cursa que és el trail d'allà de Menorca. I deuen ser uns 170 o 180 quilòmetres, si no recordo mal.
Déu-n'hi-do.
I curiosament el més curt és el de caiac, perquè el fet de no fer dades i sortides,
Clar. Doncs
al final acaba sent més curt. Però em sembla que sortien uns 120 o 130 quilòmetres.
Vas tenir alguns problemes, no?, a nivell de peus i coses així.
Perdona, no té sentit.
Dic sí, que vas tenir alguns problemes de peu, vaja, de físics, em refereixo a...
La veritat és que em va costar bastant la primera volta, que va ser la de peu, i després en el caiac vam tenir mala sort perquè el temps no ens va acompanyar, vam tenir el dia que havíem de fer... Les voltes havien de ser caiac, bici i córrer, i al final es va canviar per córrer, bici i caiac, perquè teníem mal temps, no es podia sortir a remar, o, bueno, estava molt malament, sí que es podia sortir a remar, però era bastant més arriscat. I com que la previsió de temps donava que anava a la baixa, doncs vam intentar posar el caiac a l'última volta, però tot i així encara feia mal temps. Llavors vam haver de parar una nit, que no pensava parar, però vam haver de parar perquè el mar encara estava massa mogut.
Ja, ja. I a més vas haver de canviar de lloc de començar, no?, el caiac.
Sí, sí, sí. Normalment començava totes les voltes des de Ciutadella, i el caiac el vaig haver de començar des de Cala Morell, si no recordo malament.
Escolta, jo em sembla recordar que vaig veure un reportatge per TV3, oi? Que ho havien... Vaja, et van fer una mica de reportatge de tot.
Sí, a TV3 van passar un vídeo sobre les tres voltes a Menorca, el programa de Temps d'Aventura, i de fet l'han repetit altra vegada aquest any, perquè ara fa poc hi va haver gent que em va dir «Ah, t'he vist a la televisió!»
Sí, doncs hauria de ser aquesta vegada que jo el vaig veure. També,
vale. Sí, es va fer l'any passat al setembre i aquest any s'ha de repetir.
Bueno, i de fet me'l vaig estar mirant aquest dia allò per internet, que pots recuperar, recuperar reportatges i vull dir, també és possible veure-ho.
Sí.
Escolta, el 2009 estem acabant ja, volia preguntar només perquè vas fer la travessia dels Pirineus en 52 hores, sense parar i en bicicleta per carretera.
Sí.
Això també déu-n'hi-do, no?
Sí, això també, veus, és una altra idea de... Bueno, vaig fer la travessa dels Pirineus amb una BTT, però per carretera, amb les alforges i tot plegat.
Sí.
I quan vaig arribar a Port de la Selva, que em va venir a buscar el meu pare, vaig mirar el compte quilòmetres i li vaig dir «Mira, he fet, no sé, 50 hores o 52 hores». I li vaig dir «Això és possible fer-ho en dos dies seguits». I bueno, doncs mira, arran d'aquell comentari de quan vaig acabar la travessa dels Pirineus, que jo ho vaig fer en una setmana aquella vegada, doncs em va quedar aquí al cap i mira, al final un dia em vaig plantejar de fer-ho, o d'intentar-ho, i potser una mica l'error va ser intentar fer el recorregut que havia fet la primera vegada, no? Que la veritat és que una mica rebuscat, perquè la primera vegada vaig intentar fer un recorregut que fos el que més vegades creuava la línia de frontera entre França i Espanya, diguem.
O sigui, anaves passant d'una banda de frontera...
Sí, intentava fer tots els colls que pogués que em permetessin passar més vegades d'Espanya a França.
Carai...
I llavors, quan ho vaig intentar fer tot d'una vegada, en vez de buscar-me el recorregut més curt, vaig fer aquest altra vegada. I llavors, bueno, van sortir més quilòmetres, més desnivell, i evidentment va ser una miqueta més llarg que m'esperava, i al final, doncs, bueno, per problemes doncs, de cansament i tot plegat, no vaig poder fer 48 hores, que era la intenció, i vaig fer 52.
També, déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do.
Molt bé. Escolta, ets bomber de professió, oi que sí?
Sí, bomber de professió, sí, sí.
Està bé, perquè és curiós que la Núria Piques, que ja la deus conèixer també,
sí.
Ella també és bombera de professió i també fa una mica el que tu fas, no?
Sí.
Molt bé, doncs, escolta, fins aquí hem arribat perquè ara el Pep ens ha d'explicar el temps. T'agraïm molt el que ens hagis atès i veure si algun dia et pots acostar per aquí i et fem una entrevista venint tu aquí personalment.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Arnau, aviam si vens a la mitja marató al març.
Sí, 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 ja m'ho tinc apuntat, el 9 de març, si no m'equivoco, no?
No, no, et vaig passar un correu, eh?
Sí, 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 ja ho vaig veure. Sí,
va,
sí,
doncs va, aviam si vens ens podrem conèixer.
Molt bé.
Val?
Molt bé, Teresa.
Gràcies per tot.
Adéu, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja som a l'espai del temps, últim dia del mes de setembre i ens anem acostant mica en mica els dies més curts de l'any. I és que ara ja a les 7 i mitja, 8, ja és ben fosc. I clar, això fins a final de desembre anirà passant això. Aquest cap de setmana que hem tingut ha estat mig ennuvolat i hem tingut una petita sorpresa dissabte a la tarda, una petita tormenta, un petit ruixat que va deixar 2-3 litres, però que déu-n'hi-do, va caure una mica fort en algun moment. I temperatures bastant suaus, mínimes 15-16, màximes sobre els 25. I a l'octubre, que demà, atenció, ja comencem el mes d'octubre, el mes dels panellets, dels moniatos, bolets, de les castanyes, bolets...
Sí, n'hi ha.
Ja ho tenim aquí, això, ja ho tenim aquí, eh? Doncs demà dimarts, el dia començarà bastant núvol. Aquests que us hi veu ben d'hora, estarà núvol, i no es descarten fins i tot 4 gotes. Aquest temps núvol i humit i amb poder 4 gotes i tot, només durarà fins al 7 o 8 del matí. A partir de llavors, les clarianes aniran guanyant terreny i acabarà fent un bon sol. Màximes 24-25, mínimes 14-15. Dimecres, dia oposat a dimarts, és a dir, ens llevem temperatures suaus, 15-16 graus, i amb força sol, però els núvols a partir del migdia aniran a més. I atenció, perquè al final del dia ja poden tapar el cel, màximes de 22-23 graus, 1 o 2 graus més baixes. I dijous, atenció, dijous, primer canvi de temps important d'aquest octubre i d'aquesta tardor. De bon matí està tapat i poden caure 4 gotes, i al migdia i la tarda és quan plourà més i poden arribar als 15 o 20 graus. I baixar temperatures màximes ja només de 20-21 graus i la nit de dijous a divendres ja serà de 10-11 graus només. Per tant, sembla que dijous arriba la tardor de debò. I fins aquí el temps i fins aquí el programa d'avui. Bona nit a tothom i ens veiem la setmana que ve.
Bona nit. She ran away in her sleep.